Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'ocupació. És un d'aquells temes que, malauradament, tenim a sobre de la taula i que té els seus punts, té tots els seus punts. Està al punt d'una certa necessitat social, de manca de vivenda, de gent que realment necessita un sostre per viure, però aquí hi ha un llindar, hi ha una frontera de jeta, per dir-ho així, en tot cas, De fet, la darrera notícia que vam tenir sobre ocupacions va ser força interessant. Aquest propietari que va fotre fora del seu habitatge uns ocupes a Múrcia, doncs fins i tot podria enfrontar-se a una pena de presó. A Espanya la legislació és molt diferent a la resta d'Europa. I si en parlem i tenim en compte Catalunya o Barcelona en concret, ja estem parlant d'una qüestió encara molt més diferent. Parlem d'això amb la sòcia del Círculo Legal Barcelona i experta en dret immobiliari, l'Arantxa Goneaga. Arantxa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Per què surt tan barat i és tan fàcil ocupar a Catalunya?
Doncs és una bona pregunta. La veritat és que sí, perquè és sorprenent que es deixi aquesta impunitat o com a mínim que tinguem aquesta sensació d'impunitat, que després, doncs, sí que és veritat que les ocupacions normalment són a pisos que estan buits, no són a primeres i segones residències, després tenim excepcions, com has comentat, d'aquest cas de Múrcia, que sí que era la seva residència, però sí, hi ha una laxitud dels poders públics envers a les ocupacions, i evidentment aquí estem perjudicats, i a qui perjudica fonamentalment són els propietaris, els particulars que tenen el seu pis per llogar, per tindre pues, una petita pensió, una petita renta, per poder passar bé el mes, i es troben que se li ocupa i que no tenen la defensa per part dels poders públics quan tindrien que ser els primers en defensar aquests petits propietaris que són els que compleixen.
Hi ha diferència d'actuació? És a dir, m'explico, per exemple, no és el mateix un pis ocupat que pertany a un banc o a un fons voltor, per exemple, encara que és una propietat privada i no s'hauria d'ocupar, però no és el mateix que una segona residència o una primera residència o habitualment una segona residència d'una família que té dues cases, una, jo què sé, a Barcelona i una altra a un altre lloc, una segona residència. És la mateixa actuació o no? La mateixa burocràcia, aquesta espessa i eterna?
Bueno, a veure, sí, la burocràcia, el procediment judicial, sí que bàsicament és el mateix, l'únic que sí que el 2018 es va introduir una reforma amb la qual es concedia als particulars o determinades associacions que quan se li ocupés algun pis dintre del plaç d'un any poguessin demanar una mesura cautelar d'entrega més ràpida, i llavors no es para el procediment judicial, sinó que els ocupes, si no podien aportar un títol que acredités aquella ocupació, llavors es dictava una resolució amb la qual es deixava sense efecte aquella ocupació, llavors sí que els llançaven. Llavors això ho poden fer servir els particulars, i això realment és l'arma que utilitzem els advocats per aconseguir que aquests llançaments es produeixin el abans possible, i després ja continuem amb el procediment judicial. Però sí que és el que tenim actualment més efectiu per poder tindre una altra vegada la possessió de la propietat.
És curiós perquè, clar, estem parlant a vegades de judicis i de processos que s'allarguen un any, any i mig, dos anys. Clar, durant tot aquest temps, si jo sóc el propietari que m'ha ocupat una casa, he de continuar pagant llum, hipoteca, gas, aigua, i no ho puc tallar. És a dir, és una qüestió que a sobre el dolent de la pel·lícula puc ser jo.
I tant, sí, perquè a més, clar, o sigui, és un delicte de coacció, si talles la llum, si talles els subministres, talles l'aigua. Una altra cosa és que jo sempre recomano és comunicar a aquestes companyies que hi ha una ocupació, perquè després, clar, si hi ha un enganxe que s'enganxa il·legalment a la llum perquè la companyia de per si talla o no hi havia subministre i llavors punxen la llum, llavors jo sempre recomano a totes les companyies notificar aquesta ocupació, perquè així tothom sigui conscient de que aquell pis està ocupat i no és el propietari qui està fent aquells consums.
Clar, jo, Arantxa, puc entendre moltes vegades aquestes persones que troben una situació així, que arriben i es troben la seva vivenda doncs ocupada, doncs que recorreixin a certes organitzacions com Desocupa i aquesta gent. Això és correcte?
Sí.
Jo puc entendre la desesperació, puc entendre la desesperació, però
sí.
Dius, ostres, és que serà un any i mig. Això, on està el fil de la legalitat davant de tot això?
Clar, aquí el problema està que, clar, que ens trobem que els procediments judicials s'allarguen, per això és tan important aquestes mesures, per això és tan important que de seguida que produeix una ocupació es vagi a un professional, a un advocat, perquè inici els tràmits legals, per fer-ho quan abans millor, no parlar amb ells, no intentar negociar, perquè és impossible, són organitzacions, són màfies, que estan constituïdes contra ells es venen el dret d'ocupació, amb la qual cosa s'ha de tractar de solucionar-ho quan abans. Està aquesta mesura cautelar que t'he comentat abans, que aquesta sí que té major eficàcia i potser en 4 o 5 mesos aconseguim recuperar aquesta propietat, però clar, evidentment són uns procediments llargs i clar que fa que la gent pues, busqui alternatives, i alternatives que jo crec que s'amplien mesures de vegades que no són massa legals. I el problema és que sí que després al propietari sí que li vindran els problemes. Mm. I sí que aniran tots els procediments. També, clar, hem de tindre en compte que el govern, des de l'estat d'alarma, ha publicat una sèrie de real decrets lleis amb els quals s'estableixen la suspensió de determinats procediments judicials, entre els quals estan els dels ocupes que siguin vulnerables.
Clar.
No, en tots els casos, en aquells casos que sigui primera o segona residència, no es produeix, però en els casos de que una vivenda que tu li has comprat a un banc, per exemple, per poder-la llogar com a inversió, si aquesta vivenda és ocupada, et podria succeir que l'ocupa sigui vulnerable, perquè el normal és que un ocupa no tingui ingressos i llavors és una persona vulnerable, i que es suspengui el procediment i porta aquests procediments porten suspesos des del març del 2020.
Carai.
I a dia d'avui continuen suspesos.
Carai, la veritat és que no, tampoc hi ha una normativa unificada dins la Unió Europea davant de tot això. Això va per països, però és que Espanya ha augmentat un 40% davant de tot això. És a dir, sembla que aquí sigui molt més fàcil fer-ho i que la llei sigui molt més permissiva.
Sí, bueno, és que aquí ja, d'inici, jo crec que ja el principal problema que tenim és que es considera moltes vegades que una ocupació no és un delicte, és una qüestió civil. Perquè es considera que no hi ha violència amb les coses. Home, si entren a una propietat, han d'entrar força en alguna cosa. La propietat no està oberta així de pam a pam. Llavors aquí jo crec que ja és un error de concepte d'inici. I què passa, clar, aquestes coses, pues, els ocupes deuen parlar entre ells i diuen, ostres, pues, veniu a Espanya, que aquí, això és faufa. Aquí no passa res i ens defensen.
Després, aquestes vies legals que es poden utilitzar s'ha d'anar per la qüestió penal o per la civil?
Clar, nosaltres sempre actuem per la via civil perquè moltes vegades ens trobem que el client va per la via penal i passen 6 mesos i llavors es troba amb una sentència d'absolució o que ho transformen en un delicte lleu, que no consideren que és un delicte.
Mm.
Llavors, clar, han perdut el temps. I tenim que actuar amb la via civil. Nosaltres directament sempre, no sé que sigui un caso flagrante, però normalment els casos que ens trobem són que no són ni primeres ni segones residències, sinó que són pisos que tenen com a inversió, que se'ls ocupa, i llavors actuem per la via civil i intentem sempre utilitzar aquesta mesura d'obtindre la possessió quan abans millor. I després utilitzar aquest interdicte a recobrar la possessió. És la via més utilitzada per nosaltres al despatx perquè entenem que és la més efectiva i la més ràpida.
Bé, això canviarà. Arantxa, tu què creus?
Quan parlo de
fer-ho més àgil, parlo de que, carai, no deixa de ser una propietat privada teva, que ningú té per què ocupar-te-la, no? I desallotjar en poques hores. Això canviarà?
jo entenc que, bueno, o sigui, la lògica et porta a que ha de canviar. Ha de canviar perquè no té cap sentit el que està succeint actualment, aquesta impunitat. Però sí que trigarà. Sí que ja se'ls van sentint partits polítics que van fent propostes, veus, tant doncs, això, advocats, que es queixen, institucions que es queixen. És un tema que s'està movent, que està a la boca de tots. Llavors jo entenc que sí, que acabarà amb una nova regulació o com a mínim que s'intenti agilitzar una mica, però també hem de tindre en compte el problema que té la justícia, que hi ha un col·lapse bestial. I llavors, clar, els jutjats, per molt que s'estableixi que el pla és de 5 dies, com en aquest cas de la mesura cautelar, que s'hi dona 5 dies perquè aportin el títol. Però, clar, llavors està que demanen advocat d'ofici i el procediment per designar l'advocat d'ofici doncs ja, triga més de 5 dies, evidentment, amb la qual el pla de 5 dies ja s'ha allargat. Ja. I així, clar, és un problema endèmic de l'administració, que s'haurien de disposar de més medis per poder agilitzar com a mínim aquestes situacions, donar-los un canal molt més ràpid o facultar a la policia a que pugui fer desallotjaments molt més ràpid. Hi ha aquesta llegenda urbana de si és dintre de les 48 hores, la policia ho pot desallotjar. No existeix cap llei que parli de les 48 hores, o jo no la conec. Això és, i bueno, si la policia en aquell moment desallotja, s'ha acabat el problema.
Ahà, d'acord. Doncs Arantxa Goneaga, advocada sòcia del Cercle Legal Barcelona i experta en dret immobiliari, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per tocar-me.